Experiències
de vida.
Experiències de vida.
Experiències de vida.
Avui tenim un convidat especial, nois.
Ah, sí? Això s'ha vist abans.
Però com ho d'especial?
Bueno, el convidat d'avui no només ha passat per treballar a empresa de Sabadell, sinó que a més va fer una casa d'oficis.
Una casa d'oficis? Formació i després contracte laboral?
Exacte.
Però de què?
De disseny i producció multimèdia.
Uala, com els nostres tècnics.
Exactament. Així que si els nostres tècnics tenen alguna pregunta pel nostre convidat durant l'entrevista, endavant. Però ara us presento el Raül Arjona. Benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Bueno, Raül, explica'ns, què és una casa d'oficis?
Doncs mira, les cases d'oficis que ofereixen Vapor consisteix en mitjan de formació i mitjan de contracte laboral. Durant la formació, els tècnics ens ensenyen el que vindria a ser l'ofici i després passen de ser els nostres professors, per dir-ho d'alguna manera, a ser els nostres jefes que ens dirigeixen els projectes durant l'altre mitjany de jornada laboral.
I com et vas assabentar de tot el tema aquest de les cases d'oficis?
Doncs jo em vaig quedar a l'atur, estava donat d'alta del SOC i em van enviar una carta per si m'interessava fer alguna casa d'oficis de les que feien, i dintre de totes les que hi havia vaig veure que hi havia una especialitat en disseny i multimèdia i vaig decidir de provar perquè no m'havia format mai i és un sector que m'interessava i vaig decidir de provar sort a veure si entrava.
¿Y qué edad tenías cuando recibiste toda esta información sobre lo que podías hacer?
Pues tenía 24 años, estaba justo en la edad límite porque esto de las casas de oficio es hasta los 25, o sea que me pilló por los pelos.
Sí, creo que va de 16 a 24, ¿no? La casa de oficios.
Sí, correcto.
¿Y antes de esto qué estuviste haciendo?
Pues había estado trabajando en empresas, también de diseño y también en bares para subsistir como se puede, bueno, que os voy a contar. Pero llega un momento que dices, vale, sí, estoy trabajando de algo que me gusta, pero me falta empezar a formarme, porque por mucho que estudiara por mi cuenta en casa y demás, siempre notaba que me faltaba una base reglada de saber los fundamentos, básicamente.
Bé, estaves treballant d'alguna cosa també de disseny i multimèdia, però no tenies formació reglada. Com vas aprendre això?
Bueno, vaig passar moltes hores a casa estudiant pel meu compte.
Sí, que eres autodidacta.
Sí, correcte.
Bueno, espera, que crec que tenim una pregunta dels nostres tècnics, que ara mateix estan a la casa d'oficis de multimèdia i estan a la fase laboral. Endavant, Joan.
Hola, Raül. Com has dit abans, has tingut ja experiència en això del disseny i després d'aquesta trotada dius que has sigut autodidacta. Això és molt important en aquest sector?
Sí, és una cosa molt bàsica perquè és una tecnologia que va avançant dia a dia i encara que tinguis una formació reglada i s'ha estudiat, has d'estar formant-te constantment perquè el sector avança a passos de gegant i el que avui saps l'any que ve ja estarà passat de moda tecnològicament parlant.
Aleshores tu, diguem-ne que entres a aquesta casa d'oficis i com és la teva experiència allà un cop estàs allà dins?
Bueno, hi havia coses que com ja he estat dintre del món laboral doncs potser ja les havia fet abans i ja sabia com funcionava, però sí que és cert que vaig aprendre també treballant aquí, perquè sempre havia treballat bastant sol, també no havia tocat mai càmeres de vídeo i en aquest sector sempre hi ha molt vídeo de gravació i la postproducció, que potser era el que portava millor, doncs vaig aprofitar per fer un intensiu durant aquest any, ja que no havia de fer altra cosa més que treballar d'això, doncs vaig dedicar-li hores i hores a continuar formant-me tant a la part que estàvem fent classe com després fora a casa.
Perquè has comentat que la casa té com dues vessants, no? Dos aspectes, no? Una part més formativa i després una part més laboral. Com vas viure cadascuna d'aquestes? La part formativa és la que has comentat, però la part laboral?
La part laboral va ser bastant intensa perquè va coincidir un any que ens van arribar bastant encàrrecs, o sigui que els timings i el ritme de treball era bastant elevat i va ser interessant també per agafar un rodatge de sortir del pas ràpid i fer la feina ben feta.
I quins conceptes us van ensenyar a la casa d'oficis? Fèieu vídeo, fèieu imatge?
Vale, ja diguéssim que es dividia en dues parts. Una més específica del sector del disseny, que allà doncs, estudiàvem una mica de temes de composició, temes de tempos, de com fer servir els programes, no? De postproducció i realització audiovisual. I després també hi havia una part com sigui més general per totes les cases d'oficis que t'oferien una formació bàsica per poder moure't pel món en general, matemàtiques bàsiques, escriure bé, coses que potser no li donem importància en el nostre dia a dia, però després a l'hora de trobar una feina és molt important, perquè si tens un currículum amb faltes d'ortografia, lògicament és que ni et trucaran. I després ens van fer com una última fase, ja, tot i que era l'etapa laboral, que ens van ensenyar a preparar currículum, ens van fer entrevistes fictícies, i realment a mi això potser és el que més m'ha portat, perquè tenia 24 anys i no tenia un currículum en condicions. Això, algo falla per ahí, no?
Ostres, explica'ns una miqueta més això, perquè nosaltres, com suposo que sabràs, també som d'un programa del Vapor i també rebem una espècie de coach, no?, en tot aquest sentit. Què et va canviar tu, o què et van ajudar, o quins mètodes et van ensenyar?
Bueno, diguéssim que no sabia mostrar les meves actituds, aptituds i valies de forma correcta. Era simplement canviar les paraules, ensenyar-te que dient les coses d'una manera, encara que ho siguis, és molt més eficaç a l'hora de trobar feina, perquè tu pots ser molt bo en això i dir, doncs bueno, jo faig això, i punto. Que en el meu cas, com soc bastant escuet parlant, ja m'acostuma a passar. Llavors, doncs, ens van ensenyar a fer currículum per competències, que en el meu cas, com no tinc formació acadèmica, era un gran què, perquè estava parlant de les meves aptituds positives de cara a una feina, i clar, com no tenia un currículum acadèmic potent, era la meva manera de dir, ei, estic aquí i serveixo per aquesta professió.
Justamente estuvimos hablando de las competencias, el currículum por competencias hace muy poco. que realmente parece que no, pero cambia mucho.
Sí, sí,
simplemente sí. Poner el estudiado aquí o sé hacer todo esto. Vale, entonces, y después de acabar la casa de Oficis, ¿cómo siguió tu vida?
Pues mira, tuve la gran suerte que a los 15 días ya estaba trabajando, y de hecho también fue gracias a Vapor y al proyecto de intermediación que tienen y la web de Sabadell Treball, que dos compañeros vuestros de los que están trabajando allí me informaron de una oferta laboral que, bueno, me iba bastante anillo al dedo por mis conocimientos y la experiencia que tenía. Y nada, y fue, recuerdo que aún era diciembre, que aún estábamos en fase laboral, que ya hice la primera entrevista, y bueno, es que fue todo muy rodado, fue salir de Vapor, hacer una entrevista más y ya entrar a trabajar a los 10 días. No tuve ni tiempo de vacaciones ni nada.
Ni vacaciones, ni nada,
pero ya está bien.
¿Y de qué era el puesto?
Pues era de cap de secció del departament de disseny gràfic d'una immobiliària.
Uh-huh. Quines eren les teves tasques allà?
Doncs havia de parlar amb la direcció de màrqueting i comunicació per veure cap on s'encaminaven els projectes. Jo m'ocupava de fer els ròtols publicitaris, de fer una mica de branding, de portar la web també, i tot el que fos encarat a la publicitat de l'empresa.
I creus que la casa d'oficis, la secció aquesta de laboral, et va preparar bé per treballar en aquest àmbit?
Sí, perquè, bueno, com bé he dit abans, els plaços d'entrega que teníem durant la fase laboral eren bastant ajustats, que no teníem massa temps per treballar. I en aquesta empresa funcionaven bastant així, que els projectes s'havien d'acabar d'avui per demà i a donar-se pres, o sigui que ja portava un rodatge del Vapor de dir, vinga, va, otro.
És un bon entrenament, llavors.
Sí, va ser bueno. Va ser un bon entrenament, correcte.
Raül, ens has dit que encara estaves estudiant?
Sí, correcte. Bueno, just ara, el mes que ve, acabo. Vaig començar un màster en Motion Graphics i Direcció Creativa.
Ui, explica'm això del Motion Graphics, perquè em sembla que aquí m'has guanyat, eh?
Bueno, pues Motion Graphics, com bé diu la paraula, en anglès serien gràfics en moviment, i tracta d'això. És tot el que veuries a tele de publicitat o a les telenotícies, de cartelleres que es mouen per sota de dels entrevistadors i dels presentadors, això és motion graphics. Potser també ho podries trobar en una pel·lícula, en els títols de crèdit del principi i del final, tot el tema d'animació gràfica en 3D o en 2D que hi ha, això és motion graphics. No sé si responc a la teva pregunta.
Es nota que t'agrada, com sí, hi parles.
Sí.
I aquest màster, on l'estàs cursant?
Doncs aquest màster l'estic fent online a una escola de Madrid que es diu CICE, l'Escola de Noves Tecnologies, i la veritat és que ha sigut un màster espectacular. He anat de cul tot l'any perquè el volum de feina era molt, molt i molt alt i molt exigent, però, ostres, per ser un curs d'un any he sortit curtit i amb coses que em pensava que potser trigaria 5 o 6 anys en fer-les. I per això deia que és molt important ser autodidacta, però tenir una formació reglada o fer algun curs d'aquests és molt important fer-ho, perquè el que tu potser aprenent tu sol ho faries en 6 anys, amb un formador i una formació específica ho tens en un any. O sigui, el que estàs fent és guanyar molt de temps per, bueno, per treballar després i no estar estudiant.
Vale, y aparte del máster que has estado haciendo online, sí, ¿qué más has estado haciendo ahora?
Ya que tenía que estar mínimo de 6-7 horas delante de un ordenador cada día, decidí que no quería tener más ordenadores delante durante el día, porque si no iba a acabar muy saturado. Y me fui de Sabadell, ahora estoy viviendo en Banyoles, y tuve la suerte de que conocí a una gente que llevaba un bar y me dejó empezar a llevarlo a mí. Entonces... Joder. Estaba llevando un bar por las tardes y por las mañanas hacía las clases y por la noche continuaba estudiando. Y este ha sido mi superaño.
No, la verdad es que está muy bien.
¿Y de cara al futuro qué te planteas?
Pues ahora llega la difícil decisión de que acabo el máster, estoy acabando el proyecto final. Tendré que volver a Barcelona o irme a Madrid porque todo el mercado laboral en potencia en este sector está en estas dos ciudades, al menos si me quiero quedar aquí en España. Y nada, ahora me toca regresar en breves y, bueno, ya he empezado a hacer un bombardeo de currículums por los diferentes estudios y agencias para, bueno, para intentar ya meterme en el mundo laboral y cruzar dedos y a ver qué pasa. Continuar haciendo trabajos, todo lo que pueda y más, porque es ampliar mi portfolio, que eso siempre está bien, y mientras no encuentre trabajo, pues iré haciendo eso.
Raúl, què ens podries dir sobre la casa d'oficis? Ens la recomanaries? Ens aconsellaries que ens informessin sobre el tema?
Doncs sí, és una cosa molt aconsellable a fer quan tens dubtes de si et vols dedicar a una cosa realment o no. És un tastet genial durant un any que et fa conèixer la professió i clar, jo el que recomano és fer la casa d'oficis i si realment t'agrada, continuar estudiant sobre això.
Doncs moltes gràcies per compartir la teva experiència, Raül, i així acabem l'entrevista, perquè ja no ens queda temps. Sí que esperem que et vagi molt bé, el màster sobretot, i que assoleixis els teus objectius en el futur.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona tarda.
Bona tarda.
Xarxa Mèdia Info. Al voltant de Sabadell.
Bé, el nostre convidat avui ens ha estat parlant de la Casa d'Oficis de Multimèdia, però recordeu que existeixen moltes més. Per exemple, aquest any s'està fent també la d'Atenció a la Infància, però hi ha hagut d'altres, com la d'Horticultura o la de Sabadell en Xarxa. Així que, vosaltres que m'esteu escoltant, mantingueu-vos informats i, sobretot, apunteu-vos al SOC.
Escolta, Olga, ja que l'entrevista ha sigut multimèdia, per què no deixem que els nostres tècnics decideixin la pròxima cançó?
Va, em sembla molt bé. La teniu clara?
Sí, sí, hem decidit que posarem Mucho Mejor de Los Rodríguez. A disfrutar-la.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón. Necesita acción, dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Ah, 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 ah. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Creure en el teu somni.
Futur.
Treball. Emprendre. Creure en tu mateix. Creure.
Crear.
Creure en el teu somni.
Somni.
Emprendre.
Creure i crear.
Avui, al Creure i Crear, jugarem a un joc. A l'1, 2, 3, responde otra vez. Vinga, va. Per mig cèntim la resposta. Formes no bancàries de finançar una empresa.
Crowdfunding.
Sí.
Crowdlending.
També.
Business Angels.
També.
Préstamos participativos para emprendedores.
Vale, a veure, estàs fent trampa. Com saps tu tot això?
Buah, y un montón de cosas más que sé. Por ejemplo, mira, sé que en el 97 un grupo de rock británico fue el primero en financiar una gira haciendo un crowdfunding. O que, por ejemplo, Bert Cami lleva desde 2010 impulsando proyectos y lleva más de 6.000 con éxito.
Però, Ezequiel, què t'ha donat ara amb el finançament alternatiu?
És que fue una de las sesiones informativas que hacen en Can Roqueta.
Aquí fan sessions informatives, allà?
Sí, y no solo de financiamiento alternativo. Allí hablé con Silvia Peralta, responsable de los centros de empresa de Sabadell, y con Carles González, técnico de empresa que lleva la dinamización de los centros, y me explicaron el motivo de estas sesiones.
Dins de la planificació que fem d'activitats durant tot l'any, desenvolupem, com dic, una planificació de sessions, de jornades, que ajudin, que siguin útils a desenvolupar l'activitat empresarial de les diferents empreses, tant que estan allotjades aquí com també de tot el teixit empresarial de Sabadell.
Aquesta sessió s'explicaran quines són les fórmules de finançament alternatiu més importants que poden accedir les empreses, així com també les fórmules de finançament de préstecs a baix cost que també poden necessitar les empreses.
¿Y las sesiones quién las fa?
Pues, por ejemplo, la de financiación alternativa a la que fui la hizo Marta Navarro, que viene del parte del CIB de asesoramiento financiero de Acció.
¿Y qué es Acció?
A ver, Acció es la agencia de competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña, que acompaña a las empresas en sus diferentes procesos y en la búsqueda de oportunidades de negocio. Y allí está el CIB de asesoramiento financiero.
¿Y a qué se dedica el CIB de asesoramiento financiero?
Es un servicio gratuito que ofrece el CIB de asesoramiento financiero de Acció. Escucha, Marta.
Tenemos el CIB de asesoramiento financiero, que es el que comentàvem, que és un servei gratuït per a totes les empreses i emprenedors catalans, que el que fa és acompanyar les empreses i servir d'orientació de cara a buscar eines de finançament de qualsevol tipus. I el que pretenem amb aquestes sessions és donar-les a conèixer.
Aleshores, si necessito ajuda a l'hora de finançar, des del servei d'assessorament m'ajudaran?
Sí, sí, a més de forma gratuïta.
Vale, has començat parlant del finançament alternatiu, però el que no és alternatiu, quin és?
Home, doncs suposo que el bancari, no?
A ver, chicos, es un tema complicado, pero así de forma sencilla, está por un lado la financiación alternativa que está basada en entidades o plataformas, donde particulares o empresas hacen aportaciones a otras empresas que lo necesiten, y luego está el bancario de toda la vida.
La tècnica d'Acció ens explica detalls de les alternatives perquè ho acabeu d'entendre.
Són empreses que han sorgit de les plataformes de crowdlending o d'invoice trading, o per exemple una entitat pública que també ofereix finançament, no és un banc, és una entitat pública que amb pressupostos públics atorga finançament. Són altra mena d'entitats o institucions, poden ser públiques o privades, diferent tipus, però que no estan subjectes a la normativa bancària, no són bancs ni entitats bancàries.
Escolta, ¿y cuántos tipos de financiación alternativa hay?
Un montón. Mira, por ejemplo, hay el crowdlending, crowdfunding, las participaciones empresariales. Sobre todo depende de en qué etapa esté tu empresa. Escucha a Marta que nos dijo unos cuantos.
Y de instrumentos, doncs, n'hi ha diferents. Hi ha préstecs participatius per a emprenedors, hi ha alguns micropréstecs també per a empreses en fases inicials, i també doncs hi ha també fons d'inversió, com el que són, doncs, per exemple, Business Angels, o ja és la que ja seria doncs entrada de socis en el projecte.
Uf, quants tipus de finançament, no? Em sembla que ho hauré d'estudiar bé.
Llavors la financiació alternativa és molt millor que la bancària, no?
A ver, depende mucho de cada empresa. Hay que mirar todas las posibilidades y luego ya ahí eliges. Marta Navarro lo explicó más detalladamente.
En quant a condicions, sempre s'ha de comparar totes les opcions, no sempre és més avantatjós un que altre i sempre es recomana diversificar. És a dir, que totes les entitats bancàries doncs, normalment sí que estan regulades per la mateixa normativa, llavors doncs, pot afectar qualsevol restricció que pugui venir del Banc Central, o doncs, sí que van doncs, en línia més més similar. En canvi, doncs, per això aquesta recomanació de tenir també finançament no bancari, tant d'entitats públiques com privades, que ofereixen finançament a les empreses i que tenen, doncs, una altra manera de funcionar i que és una manera de tenir més oportunitats i un ventall de possibilitats més elevats.
¿Y las empresas ya confían en aquests sistemes de finançament alternatius?
Justamente, Marta explicó que al haberse profesionalizado hace poco, muchas empresas aún tienen dudas sobre su funcionamiento, pero que desde el SAF, el Servei d'Assessorament Financer, hacen seguimiento para que no hayan problemas.
Del tema de finançament alternatiu, pues sí que sovint inquietuds en quant a que si això és de confiança, si són, que són eines que són relativament noves, i també estem aquí en un país amb molta tradició bancària i que, bueno, tot el tema nou sempre genera aquesta certa inquietud, però el nostre paper és fer aquest seguiment, aquestes noves eines i instruments, perquè de cara a recomanar-les, doncs, també saber que és un, bueno, que tenen un comportament ètic i que estan funcionant bé i que financen a les empreses de manera adequada.
Clar, això està molt bé. Hi ha d'haver algú que reguli tot això, que estem parlant de diners.
A la sessió van assistir empreses que estan allotjades al Centre d'Empreses de Sabadell i algunes externes també. Crec que sempre que es comença un negoci és bo estar assabentat de tot el tema financer.
Cierto, Olga. Yo aproveché para preguntar a algunos de los asistentes sobre sus empresas y qué tipos de financiación les interesaba. Y puedo decirte que habían empresas muy distintas y con diversas ideas de lo que necesitaban.
Som RateNow i ens dediquem a posar pantalles tàctils amb un qüestionari de satisfacció amb unes caretes a la portada a establiments com tendes, museus, clíniques per recollir el feedback del client o de l'usuari just quan ha viscut l'experiència al moment i fer-ho d'una manera, doncs, més visual i entretinguda. En principi, doncs, s'autofinança. Però estem buscant també alternatives, doncs, per créixer més, perquè estan funcionant bé.
El meu nom és Pere Casa i soc consultor. Consultor de franquícies, concretament. Estic aquí nosaltres a través de la consulta. Hem desenvolupat justament una plataforma nova de crowdfunding d'inversió. Una pàgina web, doncs, posem en contacte projectes empresarials que nosaltres considerem que són solvents, que són viables, que tenen potencial de creixement, de benefici, etc., amb possibles inversors.
Alex Climent, i bé, jo tinc ara dues empreses, i una es dedica a escape rooms, a serveis d'oci i de turisme, es diu Pack Escape, i després tinc una altra que ja des del 2014 està funcionant, que es diu GKT Studios Entertainment, que és fent videojocs, una empresa de videojocs. Vam treure endavant els videojocs amb finançament propi, i ara de Pack Escape estem mirant a veure quins tipus de finançament hi ha.
Jorge Serra, de Abrotecnic Group, estamos en Barcelona, es una empresa de arquitectura e ingeniería y nos dedicamos a hacer proyectos, informes técnicos, proyectos de arquitectura, ingeniería, comercialización de inmuebles, principalmente para empresas del sector bancario, fondos de inversión. Estamos buscando vías de financiación alternativa a la bancaria y entonces estamos interesados en estas posibles opciones o como mínimo en el asesoramiento que nos puede dar Acció para ver si es viable o no una posible vía alternativa.
Ostres, quina enveja em donen aquestes empreses, Olga. Jo també vull.
Vinga, Marc, que segur que quan acabem aquests programes tindràs més coneixements que ningú i podràs muntar la teva empresa.
Això sí, m'ha semblat molt interessant. I al centre de Can Roqueta s'acostumen a fer més sessions com aquestes?
Por supuesto. Si entras en la web sabadellempresa.cat podràs encontrar totes les ofertes de formació empresarial i les sessions que hacen.
Ostres, doncs aniré a donar-hi un cop d'ull i a veure quines són les pròximes sessions que fan.
Para informarte más sobre los locales que hay cuando quieras abrir tu negocio.
Mira, vaig estar mirant preus d'un parell de locals aquí, a tres carrers d'aquí.
Nois, una altra vegada parlant del que no toca, aneu fora si voleu parlar del negoci del Marc.
Vinga, vale.
Donem veu al teu futur.
Porto tot el programa esperant aquest moment.
Quin moment?
El moment de dir...
És divendres!
Marc, ho volia dir jo.
Perdona, és que m'he vingut molt amunt.
No passa res, saps per què?
Per què?
Perquè és divendres!
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 És divendres!
És divendres!
És divendres!
Divendres!
Comença el cap de setmana!
Comença!
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 Marc, ens has promès un expert en platges. On és?
No seràs tu.
No, molt millor.
Però on és?
Espera, que ara el truquem.
Trucada? Però no serà...
Hola.
Zacarías?
Hombre, què passa, família?
Ai, perdona, Zacarías, que el Marc s'ha equivocat de telèfon, que volíem trucar un expert en turisme i platges i t'han trucat a tu sense voler.
Però si soy jo.
Que el Zacarías està fet un crack del turisme a platja.
I on estàs ara, Zacarías?
Pues ara mismo en la piscina de Can Marcet.
A veure, un expert de platges a Can Marcet?
No, no, que ho és, que ho és. Zacarías, digues que sí, que si no, qui em maten, eh?
A ver, yo sé de playas, pantanos, piscinas, incluso lagos y charcas si me estiras.
Però nosaltres avui volíem parlar de platges.
A ver, que no hace falta salir de Sabadell para echarse un chapuzón.
Bueno, aquí té raó.
¿Veus? Claro que sí. Va, Zacarías, dale con las piscinas.
Pues mira, por ejemplo, en Sabadell tenemos la de Can Marcet, la de Can Oriac, la Olimpia, la de Campoamor, la de Joan Serra y, por supuesto, la Bassa.
O sigui, que en total tenim 6 piscines públiques a Sabadell, no?
Sí, puedes ir a una diferente cada dia.
Home, aquest és un bon pla. Poder anar fent un tour per totes les piscines municipals de Sabadell i després ja el cap de setmana, doncs, a la costa.
Ay, pero qué pesados con la playa, de verdad, ¿eh? Va, para el próximo programa me preparo las mejores playas de Cataluña, que veo que os habéis quedado con muchas ganas de playa.
Bueno, no cale, Zacarías.
A ver, mucho que dejaros por trabajar en agosto, pero ahora que voy a haceros yo el trabajo, ¿no queréis?
Parlant del nostre treball, ja que estàs a Sabadell, vols que diguem què més pots fer per la ciutat a part d'estar en remull tot el dia?
Hombre, claro, ya que me habéis llamado.
Quin morro tens, Zacarías.
Et ve de gust una de cinema? Et dic la cartellera del cinema, la fresca, per aquesta setmana i la que ve, perquè hi ha pel·lícules molt variades, com per exemple...
Debuti, mira, jo aquest home mai m'acostumaré, eh?
Escolta, Zacarías, avui divendres 10 d'agost donen Zootrópolis a la plaça de les Termes a 9:45 de la nit.
Pues creo que eso no lo he visto.
És una pel·lícula infantil sobre una conilla policia que s'associa amb un estafador per resoldre un cas. I si no pots anar avui, la tornen a passar el dia 17 a la plaça Doctors Banting i Best als Marinals.
Vale, vale, me gusta eso, que hayan planes para cuando salgo de la piscina. Pero esto de los animales policías no lo acabo de ver claro, eh? Què altres pel·lícules ponen?
Doncs el dia 16 d'agost donen Dios mío, ¿qué hemos hecho? A la capella de Can Gambús, a partir de 9:45. És una comèdia familiar francesa. I el dia 20 d'agost projecten 5 a la plaça Benjamín García de Can Rull a 9:45. Un altre d'animals que fan coses de persones, però aquest cop canten.
¿Pero qué le pasa a la gente con los animales? Ay, aparte del cine, tenéis algo para mí, ya sabéis, lo que siempre pido, un poco de música. Porque estas películas están bien, si vas con la familia o con niños. Pero yo es que para ir y quedarme sentado viendo una pantalla, no.
Bueno, el diumenge 12 d'agost hi ha un concert d'idea música a la capella de Can Gambús. Comença a 8:15 i és completament gratis.
¿Veis? Esto sí, por aquí ya vais bien. Pero un momento, nunca decís nada de las fiestas mayores.
¿Y tú qué sabes de las fiestas mayores?
¡Buf! Mira, por ejemplo, ahora son las fiestas de Manresa, de Martorell, de Urastrell, incluso de Arbeca. Que ahora en verano es el mejor plan, porque siempre hay conciertos, hay actividades y millones de cosas que hacer.
Bueno, escolta, doncs digues tú, ¿qui toca las fiestas mayores de Manresa o de Martorell?
Ah, ¿que ahora tengo que hacer yo el trabajo? De verdad, ¿cómo se nota que no tenéis vacaciones ni ganas de trabajar? Mirad, ya que tenéis mi número, haremos una cosa. Llamadme cuando acabéis y os paso a recoger.
¿Pero on ens portarás?
Vosotros confiad en mí. Tan solo llevad la cartera, algo de abrigo pues y refresca y no hagáis planes hasta el domingo.
Escolta, Zacarías, ¿hem de portar tovallola?
Siempre. Mira, os dejo que voy a pegarme el último chapuzón y a organizar un poco el fin de semana. Venga, hasta luego.
Crec que vol portar-nos de festa. Bueno, jo m'apuntaria, però és que no sé si confiar en ell.
Però per què no? Si ja portem tant de temps parlant amb ell, que és quasi un dels nostres. Jo, quan sortim, el trucaré. I si no us voleu venir, vosaltres mateixes.
Però si és que no saps ni com és. Només el coneixes d'una... de 3-4 trucades que ha fet. I a més, a mi, no sé, no és simpàtic amb nosaltres.
Bueno, es fa estimar, a la seva manera... Crec que hauríem de donar-li una oportunitat.
Si mai fa el que li proposem i sempre fa comentaris supertontos del que diem. Tens raó, però crec que jo també el trucaré. Però és que no té sentit. És igual, tampoc tinc cap pla millor a fer. Però a veure...
Escolta, Olga, et posaré una cançó que segur que sonarà a totes les festes majors d'aquest estiu. És Doctor Prats amb la seva cançó Recambolesca. Els carrers engalanats i a la plaça Vella sona aquell ritme tan nostrat que ballava tot el poble. I en Francisco treia el vi, la Carmeta pastes dolces i la Remei de Cal Carter s'expulsava les vergonyes per mirar el masover que cantava totes hores. Rocambolesca va tocar
damunt del campanar. Van deixar les partitures que els de dalt van amagar per callar la xerinola, però ben dins dels nostres cors és ben bé que encara sona. Aquesta nit invocarem ball del que tant presumien. Despertem els avorrits i avisem a les padrines perquè avui ens tornaran de bon grat les alegries. Rocambolesca batucada de llum i color, rocambolesca per encendre tota passió, rocambolesca ja sona la nostra cançó, rocambolesca la traca de festa major. Les llargues nits que entre tots feien tan curtes són tan records amagats dins un trist flor. Què se n'ha fet del salero que duien ben dintre? Que soni als carrers i a les places des d'ara i fins que surti el sol.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
Bé, companys, ja hem arribat al final del programa.
Ja, al final no ha sigut tan dur, no?
Bueno, la veritat és que no, però el pròxim podríem fer-lo des de la platja?
En la playa, con toda esa arena, con los niños corriendo, con señoras torrándose al sol, con todas esas gaviotas mirándote.
Ai,
què et passa amb la platja, que no t'agrada?
Se notava mucho, ¿no? A ver, si queréis os cuento una pequeña, más bien, más extensa que pequeña historia sobre
bueno,
por qué no.
Bueno, millor no.
No, bueno, entonces os diré que el próximo Creu Recrea iremos a Can Roqueta y hablaremos con Silvia Peralta y Carles González de todo lo que se hace allí.
A Can Roqueta, Ezequiel? No preferiries anar a Cal Molins? Jo, que sí que aniré a Cal Molins, us portaré tota la informació sobre l'Aula Mentor.
Què és l'Aula Mentor?
Hauràs d'esperar el següent programa, Olga.
Bueno, doncs jo només us diré que entrevistarem una persona que ha passat per dos plans d'ocupació.
Només diràs això?
I què es diu, Fernando?
Bueno, a mi, ja que ningú em pregunta, jo només diré que ja he trobat feina.
Molt bé!
Enhorabona! Però quin serà el hashtag de la setmana que ve?
Doncs ja he trobat feina.
Bien por ti, però qual és el hashtag?
Aviam, que el hashtag és ja he trobat feina, vale? Ja he trobat feina amb un coixinet al davant.
Mm. Bueno, tranquil·la, ho podries haver dit abans i no passa res. Recordeu que ens podeu enviar peticions musicals a través de les nostres xarxes socials.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter, amb els noms de Xarxa Media Team i SBD Radiolab.
Y recordad que tenéis los podcasts del programa subidos a iVoox enteros y por secciones.
Això, descargueu-vos-els.
Venga, hasta la semana que viene.
Adeu. Fins la setmana que ve.
Adeu.
Xarxa, xarxa,
xarxa, xarxa, xarxa, xarxa, xarxa, xarxa, info.
Xarxa, xarxa, xarxa,
xarxa, xarxa, xarxa, xarxa, xarxa, xarxa, xarxa, Sabadell Ràdio Nova. Donem veu al teu futur. Ràdio Nova. Sabadell Ràdio Nova. Donem veu al teu futur. Sabadell Ràdio Nova. Sabadell. Sabadell Ràdio Nova. Donem veu al teu futur. Sabadell Ràdio Nova. Donem veu al teu futur.